que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia, els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 29 de setembre. Són ara mateix les 12 del migdia en punt. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Us saluda Eduard Pino, que us acompanyarà fins a la una del migdia. El programa d'esports dels diumenges al matí de Ràdio Móra d'Ebre, doncs l'encetem ara mateix. Vam començar la temporada la setmana passada i avui segon programa ja d'aquesta nova temporada. Vinga, som-hi, fem un repàs al sumari d'avui i comencem. Avui diumenge a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Una setmana amb jornada de futbol intersetmanal, que repassarem de seguida. A més, recordin que aquesta propera setmana, el dimarts i el dimecres, torna la Lliga de Campions i el dijous es reemprèn l'Europa League. Tots els partits que s'han disputat la propera setmana en competició europea les repassem de seguida. Tot això ho repassem en uns instants aquí a La Graderia. Recordin, a més, també farem un repàs dels partits de futbol a la primera i a la segona divisió que s'han de disputar aquesta mateixa tarda de diumenge. Parlarem, com no, del futbol de casa nostra amb tota l'agenda esportiva per aquesta tarda. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem amb la secció que vam estrenar la setmana passada, la llave de Petón, avui amb més històries futbolístiques. Per això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. A Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, ens poden escoltar també per internet a www.radiomoradebre.cat. Vinga, som-hi, comencem, com sempre, amb la companyia del número 1 a la llista dels 40 principals. Aquesta setmana ha repetit Wake Me Up, el tema d'Avicii, que l'escoltem a continuació. Número 1 de les 40, aquesta setmana.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
107.6 FM. Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs després de fer un repàs al número 1 de la llista dels 40 principals, ja porta alguna setmaneta, esperem que canvi aquesta propera, perquè si no al final acabarem avorrint aquest tema de Avicii. No obstant, des del meu punt de vista no s'avorreix, però a veure si hi ha un canvi la propera setmana. Vinga, som-hi, encetem la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana en el món de l'esport, entre cometes, algunes de les més destacades, on sens dubte hem de fer un repàs d'aquesta jornada intersetmanal que hi ha hagut al futbol de primera divisió. Bé, cal destacar el Barça 4, Real Societat 1, el partit que es va disputar el dimarts. Victòria màgica i exhibició de recursos col·lectius individuals del Barça, i és que els de Martino, que van mostrar equilibri entre el joc de possessió i el directe, van acabar golejant la Real Societat per 4-1 i continuen líders, empatat amb l'Atlético de Madrid, tot just després d'un cap de setmana on el Barça va guanyar el camp del Rayo, però que va deixar dubtes en el seu joc. Neymar va aprofitar una errada de la defensa per avançar el Barça al minut 4. Instants després, una centrada del mateix brasiler va ser rematada en planxa per Messi, que signava el 2-0 al minut 7, i els blaugrana van seguir amb l'exhibició. Sergi Busquets feia el tercer per al Barça en un xut des de la frontal de l'àrea al minut 22, i a la segona part, de la Vella va marcar l'únic gol de la Real, mentre que Bartra va aprofitar els minuts que va jugar per a marcar el definitiu 4-1 al marcador al minut 76 de partit. També es va jugar el Llevant 1, Valladolid 1, el Atlético de Madrid 2, Osasuna 1, victòria dels de Simeone, que una jornada més segueixen empatats a punts amb el Barça al capdavant de la classificació de Lliga, a l'espera del derbi d'aquesta setmana. A més, el Màlaga 2, Almeria 0, Granada 0, València 1, l'equip de Juki, que va aconseguir una victòria in extremis gràcies a un gol de Jonás al minut 93. A més, amb el Sevilla 4, Rayo Vallecano 1 i l'Elx 1, Real Madrid 2, partit amb molta història, i és que el Madrid va salvar els mobles amb un gol de Cristiano Ronaldo al minut 95, en un penal molt dubtós. El mateix portuguès havia avançat al Madrid amb un gol de falta. Boyai, que va enviar empatat per a l'Elx al minut 91 al temps de descompte, i quan ja se sobrepassava el temps afegit, l'àrbitre Muñiz Fernández es va inventar un penal i que acabaria acabant decidir el partit. Un penal sobre Pepe, teòricament. Un partit que ha portat molta cua, i és que després del duel, Gerard Piqué va ironitzar sobre la decisió arbitral, volíem dir, al seu compte de Twitter. Va dir textualment: veient una pel·lícula d'humor al Canal Plus Liga, sempre va bé a aquestes hores de la nit. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, li va contestar en roda de premsa dient que Piqué ha de pensar en jugar i no en parlar, que parli al camp, que és millor que parlar fora, va dir el tècnic italià del Real Madrid. A més, també el lateral del Madrid, Álvaro Arbeloa, també va utilitzar la ironia per a respondre al tuit de Piqué. El madridista va publicar un tuit dient, textualment llegeixo: muy contentos con los tres puntos, me alegro que algunos cambien el teatro por el cine, eso siempre está bien. Bé, doncs, respostes i reaccions al Twitter de Gerard Piqué. A més, també després d'aquest partit, el capità de l'Elx, Edu Albacar, jugador de Sant Jaume d'Enveja, que juga a l'Elx, va també parlar a la postpartit. Volen saber què va dir? Imagino que vosaltres ja ho sabeu, ho heu pogut veure a tota la premsa, però aquesta nit, a dins l'estadi, Edu Albacar també parla. Ens explicarà una mica què pensa de tot plegat. Aquesta nit, a partir de les 10, a dins l'estadi, Edu Albacar també hi serà per telèfon, parlarem amb ell. Bé, la jornada intersemanal també es deixa l'Atlètic de Bilbao 2, Betis 1, Getafe 2, Celta 0 i Villarreal 2, Espanyol 1. Bé, parlem de més notícies, i Kylian Jornet ha posat el punt i final al seu segon any del projecte Summits of My Life. L'atleta de la Cerdanya ha tancat aquest segon any intentant fer el cim de l'Elbrus a 5.642 metres a Rússia. Kylian Jornet va triar el dissabte 21 per a intentar fer el cim. Finalment, però, el rus Vitali Shakel, que va ser l'acompanyant de l'atleta català, que no va poder arribar a dalt de tot, I és que després de 2 hores i 45 minuts d'ascens i quan ja havien arribat a 5.300 metres, Jornet i Ischel van decidir aturar-se per causa de les condicions meteorològiques amb vent i neu abundant. Només els faltaven 300 metres per arribar al cim i havien aconseguit pujar en temps rècord, però van decidir prioritzar la seva seguretat. Aquest 2013, Kilian Jornet ha completat els reptes del Mont Blanc i també del Serre Cervi. Més notícies. Madrid nomena Rafa Nadal fill adoptiu. Ana Botella assegura que ho fa en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria esportiva i la seva estreta i continuada vinculació amb la capital espanyola. I recordin que les entrades per al Clàssic del Camp Nou ja estan a la venda, i és que des d'aquest passat dijous a les 10 del matí els socis sense abonament tindran el privilegi d'adquirir una exclusiva les entrades per a veure el partit de Lliga entre el Barça i el Real Madrid, previst pel cap de setmana del 26 al 27 d'octubre. Per a aquest partit només es podran comprar un màxim de 2 entrades amb un descompte del 5% en la primera entrada. Les localitats es vendran únicament a través de la pàgina web del club. Quan les entrades disponibles s'exhaureixin, es tancarà la venda de localitats fins uns dies abans del partit, quan es tornarà a obrir per vendre les localitats disponibles provinents del seient lliure. Bé, doncs, després d'aquestes notícies, en tenim algunes més encara per explicar-vos sobre aquesta setmana. Nosaltres fem una petita pausa en ECA de música amb la companyia de Bruce Springsteen i continuem amb tot el repàs dels partits que s'han de disputar aquesta tarda-nit i també als partits de Lliga de Campions i de l'Europa League que torna aquesta propera setmana.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, 29 de setembre, última graderia d'aquest mes de setembre, ja el proper serà el mes d'octubre. Bé, recordin que avui també hem de repassar els partits que es completen aquesta setena jornada de Lliga a la primera divisió. Ahir vam tenir jornada. I per avui diumenge a les 12 del migdia ha arrencat el partit entre l'Osasuna i el Llevant. De cara a la tarda ens espera el Celta-Elx a les 5, l'Espanyol-Getafe a les 7, el Betis-Villarreal a les 9 de la nit i per al dilluns el Granada-Atlètic de Bilbao, però obert, serà a les 10 de la nit. Aquests són els partits que completen aquesta setena jornada de Lliga a la primera divisió. Anem cap a la segona. A la segona divisió, des de les 12 del migdia, està jugant-se el partit entre l'Hèrcules i el Deportivo de la Coruña. De cara a aquesta tarda i per Esport 3 podran veure el partit entre el Barça B i el Mallorca a les 5 de la tarda. També a les 5 es disputa el Mirandés Ponferradina, el Córdoba Girona, a les 6 de la tarda el Tenerife Real Madrid Castilla, a les 6 i quart el Saragossa Recreativo de Huelva i a les 9 de la nit el Murcia Numancia. Aquests són els partits de primera i segona divisió que podran veure aquesta tarda, inclús ara, si s'hi apunten, encara poden veure'n algun, com per exemple el que comentàvem abans, és a dir, que encara hi són a temps. Vinga, som-hi, que també hi ha el Lliga de Campions aquesta propera setmana, el dimarts dia 1 i el dimecres dia 2, torna la Champions, després de tenir aquesta setmana sense competició europea, a causa que, com dèiem abans, hi ha hagut aquesta jornada intersemanal al futbol professional, a la primera divisió espanyola. Bé, en quant a la Lliga de Campions, comencem per al dimarts dia 1 d'octubre. Es disputa el grup G, els partits per al grup G, el Zenit Àustria de Viena, el partit que es disputa a les 6 de la tarda. Recordin que en Lliga de Campions els partits que es disputen a Rússia es disputen a les 6 de la tarda, és el cas del Zenit de Sant Petersburg contra l'Àustria de Viena. I a més, l'altre partit, l'altre enfrontament, el disputaran al partit del Porto contra l'Atlético de Madrid. Porto Atlètic de Madrid, que tindrà lloc a partir de 3 quarts de 9 del vespre. També es disputen més grups el dimarts dia 1 d'octubre, com el grup A, el grup E i el grup F. De seguida el repassem. El grup A, recordin, juga el Barça. Abans es juga també l'Ajax-Milan. Tenim l'Ajax-Milan i el Celtic de Glasgow-Barça des del Celtic Park. Bon partit de futbol també, bona jornada de Champions. Això pel que respecta al grup H. Al grup E es juga el Basilea-Schalke, és també a la mateixa hora, a partir de 3 quarts de 9, recordin, horari oficial Lliga de Campions. I l'altre partit del grup E, a part del Basilea-Schalke, és el Steaua de Bucarest-Chelsea. Un Chelsea que intentarà refer-se de la derrota a Stamford Bridge davant del Basilea en la primera jornada de Lliga de Campions. I per acabar, partits encara del dimarts, el grup F es disputa el Borussia Dortmund-Marsella i l'Arsenal-Nàpols. Deixem la jornada de Champions del dimarts, anem cap al dimecres, on es completa aquesta segona jornada. El grup D es disputa el partit entre el CSKA de Moscou i el Victoria Pilsen. Al grup A, el Shakhtar Donetsk contra el Manchester United. Recorden abans, però, que del grup D, el CSKA de Moscou, Victoria Pilsen, es juga a les 6. D'altra banda, el Shakhtar Donetsk, Manju, es disputa a 3 quarts de 9. També al grup A, el Leverkusen s'enfronta davant de la Real Societat, al Bayern Arena, el camp del Bayer Leverkusen, el de l'aspirina. Al grup B, Juventus, Galatasaray i Real Madrid, Copenhagen, al Santiago Bernabéu. Al grup C, PSG, Benfica i Anderlecht, Olympiacos. I al grup D, completa aquest partit de Lliga de Campions, ho dèiem abans, el CSKA de Moscou contra el Victoria Pilsen, i l'altre partit, l'altre enfrontament, partidàs, Manchester City, Bayern de Múnich. Això pel que respecta a la Lliga de Campions. Dijous arriba la Europa League, on el València juga davant del Cuban a les 6 de la tarda, el Sevilla s'enfronta al Friburg a les 7, el Betis juga al camp del Riesca a les 7 de la tarda també, i a les 9 de la nit el Swansea d'Àngel Rangel s'enfronta contra el St. Gallen, també partits corresponents a la segona jornada de l'Europa League. Bé, doncs aquest ha estat el repàs dels partits de futbol que poden veure aquesta mateixa tarda, partits de primera i segona divisió, estan atents, i també per al dimarts, dimecres, que torna la Lliga de Campions, i el dijous, que es reemprèn l'Europa League, segona jornada també de la màxima competició europea i també de l'Europa League. Fem una petita pausa, una mica de música amb la companyia de Michael Jackson i tornem de seguida amb el repàs de l'agenda esportiva al futbol de casa nostra per aquesta tarda, que també tenim força coses. Som-hi!
Cadena Ser, número 1 en esport.
Doncs seguim avançant a la graderia. Moment de fer un repàs a l'agenda esportiva per aquesta mateixa tarda de diumenge. Comencem pel futbol. A la tercera divisió, grup 5è, arriba ja la 7ª jornada de Lliga. Des de les 12 del migdia, recordin, està jugant l'Ascó a casa davant del Sant Boià. Un Ascó que va perdre la seva invencibilitat la setmana passada per 3-1 a Cornellà. Intenta recuperar-la aquest migdia davant del Sant Boià, que és el penúltim amb només un punt. Ha començat força malament l'històric Sant Boià. Veurem si se n'aprofita l'Ascó per aconseguir 3 punts més que el deixin a la part alta de la classificació. A part del partit entre l'Ascó i el Sant Boià, també es juguen més partits aquest matí i aquesta tarda també, com per exemple el Vilafranca-Palamós, el Gramenet-Milan-Rapitenca, un partit que ha començat a 3:15 del migdia. També es juga el Vilassar-Masnou, Rubí-Cornellà, Figueres-Gavà, Pobla de Mafumet-Castelldefels, Manlleu-Europa i Montañesa-Cerdanyola del Vallès, a part, com dèiem, de l'Ascó-Sant Boià. Saltem ja cap a la segona catalana, grup 6è, jornada número 4. Recordin que el Gandesa va jugar ahir al camp de Just Catalonia, però per avui diumenge es juga l'Alcanà Calafell, Cambrils Vilaseca, La Cava Ampolla, Remolins Vitem Tortosa, Redis Morell, El Perelló La Canonja, Valls Roquetenc i Roda de Barà La Selva del Camp. Anem a la tercera, grup 1è, jornada número 4. Ulldecona Pinell, Ametlla de Mar, Camarles, el Mora Nova Horta de Sant Joan, que es va disputar ahir. Per aquesta tarda, a les 5, Olímpic de Móra d'Ebre, Sant Jaume d'Enveja, Batea, Remolins Vítem, La Sénia del Tebre, Vilalba, Corbera d'Ebre, Aldeana, Alcanà i Flix, Santa Bàrbara. Aquesta tarda també a les 5, juga el Falset a casa davant del Camp Clar. I en quant a la quarta catalana, grup 20, jornada número 4, es juga aquesta tarda el Benissanet Arnes, el Bot Jesús Catalonia, la Galera Ginestà i el Tivenys Ebre Escola. A més, recordin que aquesta tarda a Móra la Nova, a partir de les 5 davant del Pavelló Firal, s'inicia la 14a edició de la Milla Urbana Vila de Móra la Nova. Amb obsequis per a tots els participants i, òbviament, també per als guanyadors, tant en general com a premis locals. Bé, doncs arribem just a la meitat del programa de la graderia d'aquest diumenge. És moment de fer una pausa. Pausa en quant a música, publicitat, i nosaltres tornarem de seguida, en uns minuts, amb ja la recta final del programa d'aquest diumenge, on ens falta encara la llegenda, un equip de llegenda del futbol que repassarem avui amb el Brasil i el Jogo Bonito com a estil de vida. És, sens dubte, una bona característica del Brasil de anys a. I, a més, tancarem el programa amb la llave de Petón, que ens explicarà avui una bonica història també relacionada amb el món del futbol. És el que ens espera encara per aquesta recta final de la graderia. No obstant, nosaltres anem a la... fem una pausa on escoltarem bona música, publicitat, i tornem d'aquí uns instants, aquí a la graderia.
Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. Deadlines, it's time. Uh-oh, I don't know about you, but I'm feeling 20.
This place is too crowded. Too many cool kids.
Who's Taylor Swift anyway?
It seems like one of those nights. We ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way.
Tota la música que tu vols, que no t'agrada.
De dilluns a divendres de 4 a 3 quarts de 8 de la tarda. Els dissabtes al matí de 10 a 12. 40 principals a Ràdio Mora d'Ebre. Música.
A l'escala de casa teva, a l'escola dels teus fills, al pàrquing, al teu carrer, a la feina, al súper, quan menges, quan et diverteixes. A Ràdio Mora d'Ebre, totes les coses tenen la seva hora. És l'Hora L. Parlem de tot el que passa a prop teu. Actualitat, cultura, entreteniment.
L'Hora L, a Ràdio Mora d'Ebre. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11 i 20, a l'Hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'Hora L, els dilluns, a les 11 i 20, a Ràdio Mora d'Ebre.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te?
Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 1:15 d'11 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Els dimarts a les 12:20, unes quantes petjades de cultura. L'escriptor Miquel Esteve arriba a l'Hora L amb un llibre sota el braç. Per comentar-te'l, per recomanar-te'l. Els dimarts a les 12:20 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'Hora L.
Qüestions legals, per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 1:15 d'11, a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Aquí cadascú té el seu moment. Els nostres millors amics també són a l'Hora L. Amb el veterinari Enric Blader, els dimarts a les 11:20, l'espai de veterinària. Consells, assessorament, alimentació, vacunacions, tot el seu món és a l'espai de veterinària. Els dimarts a les 11:20. Aquí, a Ràdio Mora d'Ebre.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Thank you.
Encarem ja la recta final del programa d'aquest diumenge aquí a la graderia, a Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER. I avui és moment de conèixer un altre equip de llegenda, una altra llegenda del futbol, en aquest cas la selecció del Brasil i el Jogo Bonito com a estil de vida. I és que la selecció brasilera va aglutinar durant la dècada dels 80 a un grup de futbolistes únics, jugadors amb un do molt particular que van fer un futbol elegant i efectiu. Era el Jogo Bonito com a estil de vida predeterminat. Un Jogo Bonito que, com podeu comprovar, ja fa molts anys que funciona la cosa. Santana es va fer càrrec de l'equip al 1980 i després de fitxar per l'Al-Ahli dels Emirats Àrabs al 82, va tornar a la verde amarela per a tornar a ser el seleccionador des del 1985 fins al 86. Precisament al 82, Brasil va tenir l'oportunitat de trencar amb una època de sequera de títols. El combinat de Santana es va presentar al Mundial d'Espanya amb ganes de conquistar la Copa del Món 12 anys després. L'última vegada que es van emportar al Mundial va ser al 1970 i llavors Brasil era una de les seleccions favorites per arribar a la final. Amb un esquema treballat de 4-4-2 o fins i tot de 4-3-3, el seu joc i les seues estrelles així ho acreditaven. Sócrates, Júnior, Zico, Falcao eren alguns dels futbolistes més importants d'aquella època. Quan es juntaven amb el Brasil, formaven un combinat més que temible. A Espanya van demostrar que tenien qualitat suficient per a guanyar qualsevol. En la fase de grups no van perdre cap dels seus tres partits davant Escòcia, Nova Zelanda i la Unió Soviètica. A més, van treure la seva faceta més golejadora, 10 gols en 3 partits. Més de 3 punts de mitjana per partit. I no obstant això, però, les coses canviarien a la segona ronda. Enquadrats en el grup 3, la Canarinha va començar guanyant a Argentina i es va jugar la classificació per a semifinals davant Itàlia. Aquell encontre recordat per tots els brasilers com la tragèdia de Sarrià. Així porta per títol aquest partit. En un dels millors encontres de la història dels mundials, Brasil i Itàlia van protagonitzar un espectacular duel que ho va acabar per decidir Rossi. El davanter de la Azzurra va donar l'estocada definitiva als de Santana amb un gol al minut 89. A Brasil li valia fins i tot l'empat, però Rossi era molt Rossi. Aquí van morir les úniques esperances de Brasil d'acabar amb la sequera de títols en la màxima competició a nivell de seleccions. Precisament fa dos anys es van complir precisament aquests 30 anys d'aquell partit entre Brasil i Itàlia del Mundial d'Espanya. Molts consideren que aquella Seleção és irrepetible. Creadors d'una forma diferent de tractar la pilota, aquella Brasil va deixar un llegat per a futures generacions de futbolistes. Aquell equip brillant es va esfumar sent sempre fidel a l'estil del Jogo Bonito. Atacar per sobre totes les coses, fins i tot per sobre de la derrota. El seleccionador Santana va afirmar després d'aquella eliminació davant Itàlia que és més important presentar el millor futbol que no pas guanyar un Mundial de Futbol. I tenia raó el mític entrenador Santana. Brasil no tindrà en les seues vitrines la Copa del Món del 1982, la de la Mundial d'Espanya. Però el Jogo Bonito, que aquella selecció va descobrir i que altres equips com el Barça de Ronaldinho va imitar, estarà per tota la vida en totes les hemeroteques futbolístiques. La història del futbol continua amb el Brasil del Jogo Bonito. I amb la Brasil de Jogo Bonito posem el punt final a l'equip de llegenda de futbol que hem descobert aquesta setmana a la graderia. Fem una petita pausa. Continuem amb més música, amb els U2 i amb el seu Beautiful Day. I de seguida arribem a la recta final amb la llave de Petón. No s'ho perdin.
The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel that it's a beautiful day. To let it get away on the road. We'll
Cadena SER, número 1 en esport.
Doncs ara sí, encetem ja la darrera secció del programa d'aquest diumenge a la graderia, la llave de Petón. Avui ens explicarà una altra història del futbol. Suposo que tots coneixeu a Gerard López, veritat? Excomentarista de la cadena SER i actualment comentarista dels partits de TV3. Exjugador del Barça, del València, del Mònaco, entre altres equips, el Gerard López. Doncs bé, el Gerard López tenia un germà, es deia Sergi López. Era... L'anomenaven el Beckenbauer de la Masia. Era la futura promesa del futbol del Barça. Però el 2006, amb 39 anys, va morir. La llave de Petón d'avui ens explica com una lesió pot canviar-te la vida i pot truncar-te una meravellosa vida futbolística que tens per endavant. La llave de Petón avui amb Sergi López, parlant de Sergi López, el que anomenaven Johan Cruyff, el va anomenar el Beckenbauer de la Masía.
De cuando en cuando, al abrir nuestro vestuario, nos topamos con rincones de la historia, con sillas en el vestuario que han servido para que descansaran en ellas después de los esfuerzos grandísimos jugadores, grandísimas personas. Llega Johan Cruyff a Barcelona y lo primero que hace es dar un sondeo por la cantera del Barça. Hacer también una selección de su primer equipo, ver jugadores. Y le dice al club, en el centro de la defensa no me fichen a nadie, porque tenemos a Beckenbauer. ¿Cómo? Sí. Beckenbauer está jugando en el juvenil. Beckenbauer era un chico que se llamaba Sergi López. Un defensa central que podía jugar de medio centro y podía jugar de delantero centro, hasta el extremo de que en esa temporada juvenil hizo 53 goles. Cuando el partido se complicaba un poco, el técnico decía, adelante. Y Sergi ganaba posiciones, ganaba metros y resolvía el partido. Era tan extraordinariamente bueno que Johan, que no se equivocaba nunca a la hora de detectar un talento, le subió al primer equipo. Pero una de esas mañanas que seguramente lo mejor que hubiera podido pasar es que el futbolista se durmiera y no llegara a entrenar, llovió. Y como llovía, decidió el técnico que el entrenamiento se iba a hacer a puerta cerrada, cancha cubierta, con un partidillo de baloncesto. Y aquel superfutbolista, aquel talentazo, como jugaba a todo bien porque era un dotado, fue a hacer un mate a baloncesto y al ir a machacar, cayó, se lesionó, se partió la rodilla y empezó su calvario. Porque al mismo tiempo que la rodilla se le lastimaba, también el negro toque de la depresión se acercaba para acariciar la traición. El futbolista, Sergi el Grande, quizá no fuera a ser tan grande como Johan Cruyff había pronosticado. No porque a la lesión le vino otra lesión, a la tristeza otra tristeza, y al Barça a otros equipos. Hasta que Víctor Muñoz, que le había visto jugar, dijo, ya director deportivo del Zaragoza, lo vamos a rescatar, va a venir aquí, va a volver a ser un grande grandísimo, va a ser excepcional. Pero no pudo. Cuentan de él todavía en el vestuario del Zaragoza, que cuando la gente estaba triste, salía la alegría de Sergio. Sergi era el hombre que animaba a todos, pero que era capaz de animarles de formas muy distintas. Por ejemplo, les decía, echan una película tremenda de miedo en el cine Palafox. Y se iban los compañeros al cine Palafox y escondido en la esquina estaba Sergi, que se metía dos filas detrás de ellos. una luego, justo detrás. Y en la primera escena de terror les tocaban por la espalda. Lo que amanecía era un tipo con una careta de monstruo, el mismo Sergi, que provocaba el grito de sus compañeros en pleno cine. ¡Ah! En lugar de enfadarse con alguien que le hacía una pirula en el coche, como llevaba la careta, en el siguiente semáforo se ponía la careta, le tocaba, ¡pum! Y lo que veía el paisano era aquel elemento que no quería reñir. Llega la gran tarde-noche del Zaragoza en París. Se va a jugar la Recopa. Y Víctor Fernández, antes del partido, da la convocatoria. Los que van a jugar, los que van a estar en el campo, los que van a llenarse de gloria. Y Sergi no está. Y lo que hace es abrazar a sus compañeros. Vamos a ganar, chavales. Y en lugar de irse al palco donde estaban los que no disputaban, se fue en dirección contraria. Saltó una valla, saltó una verja, se metió por puertas equivocadas. Llegó al campo, subió la grada y se puso donde estaba toda la afición enfervorizada del Real Zaragoza, todo un fondo azul y blanco. Y allí, con su camisa por fuera, su chaqueta azul del uniforme oficial, su corbata a un lado y un megáfono, se dedicó los 90 minutos a hacer gritar a la hinchada del Real Zaragoza. A la hinchada del Real Zaragoza que aquel día nos hizo campeón a todos. El gol de Nayín, ¿recordáis? Lágrimas y risas de aquel chico que llegó al vestuario para abrazar a sus compañeros. Había jugado el partido en la grada. Os cuento esto y os digo lo de vivir el partido, porque cuando nos han dicho alguna vez, aunque sea una final, que tú no estás ni entre los convocados, el sentimiento es casi de amargura. Casi no tienes ganas ni de que gane tu equipo. Fijaos lo que os digo. Él no, todo lo contrario. Todavía se le recuerda en la plaza del Ayuntamiento de Zaragoza gritando a toda la multitud. Luego Sergi se fue a Argentina. Le veían en las gradas de los grandes campos con la 12, los borrachos del tablón, la gloriosa Buteler, la Guardia Imperial, las hinchadas de los equipos. Porque era un fanático de los fanáticos, del fútbol desde dentro. Volvió a España y una tarde, igual que Alfonsina Storni, se fue caminito del mar, se fue caminito del tren y nos dejó. Sergi, aquel grandísimo jugador, era, sí, el hermano de Juli y el hermano de Gerard.
Doncs fins aquí la llave de petón d'aquesta setmana.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I amb la bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin aquesta nit a les 10 a dins l'estadi amb tot el que ha donat així el cap de setmana esportiu i tornem a ser aquesta nit a les 10 dins l'estadi. No s'ho perdin. Amb Edu Albacar, que ens farà una mica de valoració de com va anar el partit entre el Real Madrid i l'Elx i les declaracions que va fer després del partit. Edu Albacar aquesta nit a dins l'estadi. No s'ho perdin a partir de les 10 entre el Carrusel Deportiu i el Larguero. Com sempre, gràcies per la seva companyia i el diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM o també per internet a través de la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar un bon cap de setmana i fins la propera setmana. Que vagi bé, adeu! Fotografies por las esquinas.